Maria Teresa Calabús, bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, la Maria Teresa és la responsable de la... Bé, no sé si mítica, perquè no sé si hem de mitificar el paper de les llibreries, perquè mitificar les coses a vegades implica pràcticament extingir-les, no, Maria Teresa?
Poder sí, bé, però ja és una paraula bonica, eh? Vull dir, mentre aguantem podem ser mítica i d'aquí un temps centenaris.
Vinga,
de
doncs,
moment hem fet 30 doncs, anys.
Fantàstic, deixem-ho en mítica. Volem parlar amb ella a les portes d'aquest Sant Jordi, però abans, com sempre, fem allò, un repàs, una radiografia amb en David Parreño. David.
Doncs, Miquel, la llibreria El Cucut de Torroella és una de les més emblemàtiques de la comarca. Per Sant Jordi s'avança i organitza un berenar literari que aplega molts escriptors i lectors, justament una setmana abans de la Diada de Sant Jordi.
Gràcies, David. Bé, Maria Teresa, d'entrada, felicitats per l'èxit d'aquest berenar literari que sembla que cada dia aplega, o cada any aplega més gent.
Sí, moltes gràcies. Sí, bé, jo crec que ja és el resultat de les idees que d'alguna manera encerten una necessitat i també que són acollides amb l'amistat. He sentit ara fa un moment que havia parlat a l'Adrià Pujol i un dels articles més bonics que ens han fet aquest any del berenar literari precisament el signa ell en el Diari de Girona. Uh-huh. I parla de que més que una trobada literària, que evidentment ho és molt, també és una trobada d'amistat. I crec que així va néixer i per això es consolida.
El que passa que una trobada d'amistat que ja, vaja, jo el dijous allà hi vaig veure el president del Gremi de Llibreters, el conseller de Cultura, vull dir que ha acabat sent un acte imprescindible gairebé.
Sí, el conseller de Cultura ha repetit, a més, va venir ja l'any passat, i aquest any, malgrat havia dit que probablement no podria venir, em va fer molta il·lusió veure que es havia arreglat l'agenda ben bé per poder estar aquí, o sigui que també hi va venir pel gust de voler-hi venir. Aquest és el fet, o sigui, la nostra missió, no? Una mica el missatge que volem donar. Mm-hmm. És que malgrat el que estem vivint ara i els canvis d'hàbits de compra de la gent, el llibre crec que s'ha de trobar en la llibreria, que és on ells poden convergir l'autor que ha escrit aquesta obra i el lector adequat i que espera aquesta obra. O sigui, que tot el que s'escriu benvingut sigui, que tots són lectures recomanades per diferents estils de persona, per això jo aprofito per dir-vos que per vegada el més venut o recomanar a vegades a les xarxes trobo perillós, sobretot perquè m'agrada molt personalitzar la recomanació, o sigui, preguntar a la persona que ve què ha llegit que li havia agradat molt i què ha llegit que no li ha agradat, perquè et fas una idea així molt més clara del que necessita.
Escolta, Maria Teresa, fa un moment parlaves de deixaves anar el concepte aquest canvi d'hàbits, això que té molt a veure amb llenguatge marketingià, al final significa que la gent hem deixat de fer les coses o estem deixant de fer les coses com les fèiem fa un temps i en termes de consum i també de consum de cultura, significa que hem deixat d'anar, per exemple, a la llibreria tradicional per abocar-nos a les plataformes digitals, a Amazon, Casa del Llibre, etc, etc. Com us ha afectat tota aquesta revolució digital a les llibreries petites que us dediqueu a vendre llibre físic de tota la vida?
Una mica, bueno, d'una manera important, està clar, perquè sí que ens n'hem sentit tots plegats, però també hem de saber trobar l'equilibri i que la campana, diguem que en aquests moments està cap a la cantonada del digital, no com a compra digital, sinó com a comprar des de casa, perquè en realitat la gent també reben el llibre a casa, sinó que finalment aquesta gent vegi que la figura de l'editor és imprescindible perquè d'alguna manera és el primer sedàs d'una obra i la del llibreter també, perquè si te fixes cada vegada la gent compra més una línia, arriba un moment que la diversitat se'n va. Se'n va i marxa, perquè tu quan has comprat un llibre et diran si t'ha agradat aquest, ara t'agradaran aquests altres. Això no fa evolucionar el lector, arriba un moment que li sembla que tot el dia està llegint el mateix, agafa una línia històrica i es passa un any llegint novel·la històrica quan de sobte diu ja no m'agrada llegir, potser el que li ha passat és que s'ha avorrit, saps? Vull dir, crec que entrar en una llibreria i veure l'oferta és molt diferent que tu vagis i vegis què t'ofereix el món, que no pas que tu entris per un laberint i comencis a mirar què hi ha en aquell laberint. La teva mirada és molt més petita, molt més justa. I així acabarà molta gent si no tornen a anar-se a deixar portar per la... per tot el que s'exposa davant seu, saps?
Escolta, ja fa uns mesos que hem sentit a parlar molt dels robots i de com els robots substituiran algunes de les tasques que fan o que fem les persones. Aquests robots o aquesta evolució, creus que en algun moment determinat poden arribar a substituir aquest paper de prescriptor que fa el llibreter perquè aconsegueixin perfeccionar molt la manera com els entorns digitals tenen de prescriure llibres? És a dir, no sé si m'estic explicant gaire o m'estic embolicant.
No, ja t'entenc. Jo crec que no, que és una mica la mateixa conversa que duíem en l'anterior comentari. Crec que aquests robots l'únic que poden fer és agafar uns filtres als quals els hi han identificat què està llegint aquella persona, però en canvi, vull dir, no te pot pas solucionar que et vingui una persona i et digui, mira, no sóc lector, m'he trencat la cama, estaré 15 dies amb un repòs absolut, m'he de quedar a casa, la televisió no puc més, recomana'm alguna cosa. Jo crec que això no ho pot fer ningú més que una persona que sap què té, que ha llegit molt i que es mira la cara en aquesta altra persona. Jo confio molt en el comerç i en els anys i anys i anys que existeix el comerç, de proximitat i de simpatia i empatia, de dir com estàs, què necessites, què busques. Vull dir, hi ha una sèrie de preguntes que van lligades a l'estat d'ànim, i la lectura bàsicament està molt, molt, hi ha molt d'estat d'ànim en la lectura. No, en unes vacances tu no llegiràs el mateix que en una època doncs més forta del teu món laboral, en què tens mitja hora diària. Ningú començarà a llegir ni les veus del Pamano ni jo confesso si té mitja hora diària de lectura, i sobretot cansat, no? Sí. Probablement agafareu el recull de contes doncs de la Quartiella o l'últim Rodoreda, o vull dir, tot un altre estil de lectura. Vull dir, i això no crec, vull dir, en els robots no hi crec pas de cap manera.
Jo sempre dic que la millor directora de màrqueting que conec és la Neus, que és la dona que despatxa el pa al costat de casa meva, Pals, que quan entro a la fleca normalment ja sap què vull. Sí. Ja em té preparat el pa de mig tallat, i ja em té preparada la barreta per la meva mare i el croissant de xocolata per l'Alba.
I a més, el dia que faci alguna introducció o una peça nova que dirà, mira, hem fet un de xocolata però blanc,
exacte,
que no
exacte.
Això anava a dir.
Avui
sou més colla, doncs mira, i prova. I com que hem fet un pastís de poma que l'estem provant a veure si l'encertem, doncs el donem als clients habituals, que ja és amb el que tu vols treballar, eh? Vull dir, en realitat també t'he de dir una cosa, eh? Nosaltres vam obrir una llibreria fa 30 anys en un poble de 6.000, i la nostra intenció era vendre els llibres d'aquesta població i de la gent que ens ha conegut. Tampoc hem d'abarcar grans coses, vull dir, tampoc tinc cap interès en enviar llibres a Estats Units, saps?
Vull dir,
a mi el que m'agrada és parlar amb la gent que ve aquí i que la llibreria continuï sent un lloc en què no només nosaltres hi fem xerrades o els escriptors, sinó que quan un lector s'està comprant un llibre i em diu me va agradar molt l'altre que vas agafar, una tercera persona s'enganxi d'aquesta conversa. I això és el que jo trobo interessant, saps?
Està clar. Escolta, canviem de qüestió, som a les portes de Sant Jordi. Obríem aquest programa fent la reflexió aquesta sobre si la Diada de Sant Jordi no és ja 100% i excessivament mercantilitzada, si no parlem més de llibres venuts que no pas de llibres llegits.
Sí, és clar, vull dir, a veure, vull dir, avui dia s'ha convertit, i ja fa temps, que s'ha convertit en una necessitat social. Vull dir, tinc una anècdota que és desastrosa a nivell llibreter, però que és una anècdota real i que us donarà una idea. O sigui, hi ha una senyora que el seu marit no llegeix gens i va decidir, després de regalar-li un llibre per Sant Jordi, com que ell li va dir, oh, que bé, i el va deixar a l'estanteria, feia 3 anys que li regalava el mateix. Per tant, el mateix volum, vull dir. O sigui que...
Déu-n'hi-do.
Aquesta és una idea que Molt bé, perdoneu, és que m'estan avisant de no.
No pateixis.
No, ja està entrat un transportista i ha fet la seva feina i ha deixat aquí...
Signat l'Albarà, eh?
...un cúbic de llibres i... sí.
Ens deies una dona que el seu home no llegia, durant 3 anys li va regalar el mateix llibre.
El mateix volum, el anava retirant, el anava embolicant i li tornava a donar fins que tant aquest home va dir em sona. Vull dir que sí que comprar un llibre també és una necessitat social perquè s'ha creat aquesta necessitat social. Però també hem de dir que gràcies a tot això hi ha molta gent que probablement s'han trobat un llibre que els hi ha cridat molta atenció, que no s'esperaven que fos una obra de coneixement, una obra de proximitat, una obra que els hi recordés alguna cosa de la seva infantesa o que els informés d'algun fet puntual. Vull dir, la gent a vegades confon llegir amb Dickens, no? I amb llegir una novel·la doncs, del segle passat i que no els interessarà perquè la consideren apresa o sabuda. Uh-huh. Crec que, clar, el que no llegeix o que no entra a les llibreries tampoc sap què s'està perdent.
Fins i tot diaris, no? Val la pena incidir en la necessitat de, no? de generar aquest hàbit de lectura?
És clar, perquè si també és a casa, penso que hi ha l'ajuda, diguem, de sobretot els articles d'opinió que t'estan donant unes jo recordo de jove, he començat a llegir un article d'opinió i pensava, ostres, hi ha gent que no pensa com el meu pare i la meva mare, no? I vaig pensar que jo d'entrada era l'aprenentatge que havia fet d'ells, però clar, arriba un moment que quan veus el món i el veus a partir de la premsa i a partir de
és bona aquesta reflexió, eh?
Clar, ja és que vull dir, arribes, jo què sé, potser a 9, 10, 11 anys que tu estàs convençut que l'únic que hi ha és aquella mirada, no? Uh-huh. I quan comences a obrir-te, sobretot a la lectura, perquè penso que la lectura és el que te sorprèn més. Tu no saps què vas a buscar. Al cinema t'avisen, veus els trailers, hi ha un... Bueno, el missatge probablement sigui molt més subtil moltes vegades, o també hi hagi una gran dosi d'entreteniment i prou, no?
Sí, sí.
Però en el moment en què hi ha reflexions... Jo recordo el moment aquest, en què un llibre vaig pensar, ostres, a mi aquest m'agrada el que està dient. I penso que l'havia tenir 10 o 12 anys. Llegíem altres obres, abans, uh-huh. Però era Sinuè l'Egipci, de Valkyrie, que me'l va recomanar una amiga de la meva mare, i recordo que hi havia un moment en què el personatge deia hi ha tantes religions com persones hi ha al món. Cada un de nosaltres vivim la nostra espiritualitat i la nostra manera de ser segons hem crescut i segons el que som. No cal anar a seguir darrere el Déu que ens imposen. Uh-huh. I vaig pensar, oh carai, a mi aquest m'interessa perquè la meva mare em feia anar sempre a escoltar el mateix sermó a l'església.
Clar.
I les mateixes frases, i ens ho sabíem de memòria, ens aixecàvem, ens assentàvem, i anàvem dient allò, Deus en guard senyor, i aquelles expressions tan repetides, que a més de tan repetides jo no sabia ni què volien dir, o sigui, feia el parapé, no? Ara m'aixeco, ara m'agenollo, ara tal, i ara aneu-vos-en en pau, i me n'anava tan tranquil·la, no? I de sobte vaig pensar, ostres, doncs una cosa tan important com aquesta... puc tenir un pensament propi, i va ser una novel·la que teòricament la majoria de gent la considera una novel·la d'aventura egípcia, saps?
Mm-hmm. Sí.
Vaig pensar, home, doncs igual m'ajuden a saber qui sóc o què vull o què hi ha.
Mm. Escolta, ja sé que és molt difícil generalitzar i fer-ho a través de la ràdio, però definim allò un parell o tres de perfils tipus i fem algunes recomanacions. Hi atrevim o no?
Sí. Perfil de què? De lector?
Sí, perfil de lector tipus, per entendre'ns.
Molt bé. I això fas tu o vols que ho faci
jo? No, home, l'especialista ets tu.
Però
comencem amb algú, imaginem-nos algú que no està acostumat a llegir i volem intentar introduir-lo en l'hàbit de la lectura. Algú, imaginem-nos aquest senyor del que parlaves abans, no? Una persona de 30-45 anys, home, i que llegeix poc.
Mira, doncs, he sentit abans la recomanació de l'Adrià, que jo l'hauria fet, però en tot cas per aquest perfil precisament en Pere Barunys no seria l'adient, perquè és una obra elaborada, bona, i ja per lectors una mica més preparats. Però hi ha un altre llibre de la mateixa col·lecció de Brau Edicions que es diu Nits de Matapobres, i és la quarta novel·la ben bé d'un escriptor que aviat en sentireu parlar, si és que no n'heu sentit ja. Es diu Jordi Dausà i és extraordinari, punyent, creatiu, atrevit, trencador. És un vailet que bueno, ara ja està a la quarantena, amb fills, un noi que ha estudiat xinès, que ha fet moltes feines curioses, el seu currículum també és gairebé una novel·la, i porta un blog que es diu Tarda de Birres, per qui vulgui donar una mica una ullada a qui és aquest noi. Nits de Matapobres és la història d'un desenllaç amorós, d'una parella que trenquen, i com viuen la nit. El marit ja és, o el senyor ja és un home, un barman de bar de nit, sobretot, i en el moment del trencament coincideixen allò amb aquell moment d'anar de marxa tots dos i de tornar a intentar lligar, amb un ambient que, bueno, pues hi corre una mica la cocaïna, l'alcohol, els ligues de efímers.
Sí.
I és una obra que no hi sobra ni una coma, eh? És d'aquestes lectures que no s'allarguen amb grans descripcions, sinó que va...
Que va directe al gra.
Directe al gra, exactament.
Directe al cervell.
Ara que doncs, de la mateixa col·lecció de No anem sobrats de bona gent, Nits de Matapobres, d'en Jordi Dausà i Mascort.
Molt bé. No sé, fem un altre perfil i recomanem algun altre llibre, va.
A veure, per exemple, si tenim temps d'un i prou, us parlaria de l'àlbum Guia de la Costa Brava. No sóc molt de recomanar assaig, perquè sóc molt novel·lera, jo, eh? Però estic enamorada com a llibretera de la gran feina que fa l'editorial Sidillà, que ha recuperat i està editant, sobretot, llibres com de llegendes, com les llegendes del mar de la Costa Brava, que l'ha escrit en Miquel Martín, o bé els Jocs Retrobats, que hi ha també els autors, en la Judit Pujador, que és l'editora també, Xavier Cortadelles, que està en la mateixa editorial, i han editat o reeditat gairebé un llibre que es diu La Costa Brava, àlbum guia 1925. L'he trobat molt encertat perquè és una edició facsímil gairebé de l'obra que varen voler editar, bueno, van editar l'Ateneu Empordanès que hi havia a Barcelona, que havia nascut l'any 1916. Els primers empordanesos que van anar a Barcelona van pensar que les riqueses i la bellesa que teníem a l'Empordà allà havien passat desapercebuts, els barcelonins no anaven de vacances a l'Empordà, i van voler fer aquest àlbum guia.
Van fer bé la feina, per això?
Eh?
Van fer bé la feina, eh?
Fantàsticament ben fet, sí. Encara ara l'estem recopivint. Precisament aquest llibre, després, a partir del 25, ja hi varen haver problemes per mantenir-se, i penso que va ser el seu últim gran projecte. Varen agafar hotels i espais, fotografies de la Costa Brava de l'època, i amb escriptors varen encarregar de cada poble un escriptor diferent. Per tant, trobem obres d'en Carles Rahola, de l'Andreu Bassas, del mossèn Lluís Pla, de Joan Ballesta, de Pere Blasi, tots aquests autors. I tot això està reeditat amb sistema facsímil, que hi ha anuncis, per exemple, de Los Jabones Baranguer, del Hotel Ibérica del Padre, d'una vaqueria, posa vaqueria i Agència de Transportes Francisco Roldós, de Palamós, i Sidillà ha encarregat la visió actual de tots aquests pobles, seguint, primer veiem la del 1925 i després la de 2017, amb autors com en Toni Sala, en Miquel Bofill, en Vicenç Pagès, en Josep Tero, en la Núria Esponellà, en Sebastià Roig, l'Adrià Pujol també, que han fet el mateix poble que havien fet aquest àlbum guia amb fotografies actuals. Llavors, és un llibre entranyable, perquè sí que recorda una mica que han fet els avantpassats nostres per estar, o sigui, res és casual, no? Res és casual allà on estem nosaltres, on està, diguem, una marca, podria ser Empordà. Res és casual, vull dir, algú l'ha començat aquesta marca.
Recordem-ne el títol, Teresa, d'aquest llibre.
Diu La Costa Brava, àlbum guia 1925 de l'editorial Sibillà. Té una forma quadrada, absolutament quadrat, vull dir, fa pam per pam, i la imatge de davant és un quadre, una pintura antiga ja de Cadaqués, aquesta imatge de l'església de Cadaqués que tenim vista, però que mai ens hem cansem de continuar la veient.
Exacte. Escolta, fem una tercera recomanació per un altre lector tipus, vinga.
Doncs mira, si te sembla, podríem parlar de jovent,
Perfecte.
Que potser no ho fem gaire sovint. Hi ha una novel·la de la Maite Carranza,
sí,
que va ser un premi abans de Nadals, que és la pel·lícula de la vida, i explica per vailets aproximats d'uns 12, 13, 14 anys que perden una mica les ganes de lectura, o fins i tot entre un cicle superior i un primer d'ESO. Que es diu La pel·lícula de la vida, i parla de com ha enganxat la crisi a famílies que mai s'ho haurien esperat. Una noia que ja és actriu, imagineu-vos, una actriu de la Riera, doncs, molt coneguda, que fins i tot la gent li confon el nom i li diu el nom del personatge en comptes del seu, que de sobte se li acaba el contracte laboral i queda a l'atur, absolutament sense cap possibilitat. De fet, ni a l'atur, queda sense cap ingrés econòmic. Ella de moment no ho diu, és una dona separada amb una hipoteca cara, una nena d'uns 12 anys i un nen petit que en deu tenir 5 o 6. I els hi comencen a tallar la llum, comencen a tenir reclamacions de pagament, i en aquí ve tot el procés d'un desnonament d'una família amb una situació molt precària. Quines ajudes reben? Com funciona la societat a partir d'aquesta situació? Com la Violeta aconsegueix tirar endavant la situació? I com, a més, convencen el nen que vol ser actor d'aquello? És una pel·lícula que s'està filmant i que no es preocupi que ell continuï fent el paper, perquè allò és una pel·lícula, i el nen d'antant diu, escolta, diu, jo vull parlar amb els guionistes perquè a mi aquesta pel·lícula no
m'està agradant, ja.
I no tinc ganes de continuar fent això.
Recordo una mica La vida és bella,
Però exactament, una mica en aquesta línia, exactament. Però la Maite Carranza es va inspirar en una xerrada que va anar a fer amb una escola de Badalona, que quan va arribar a l'escola va veure que la directora esperava els nens a fora i els esperava gairebé a tots amb una abraçada, amb una benvinguda, i com els tenien llet, tenien gots de llet, anaven repartint gots de llet. I va trobar estrany perquè ho va trobar com una mica antic. Li va semblar que era una manera de fer que s'havia perdut molt. I diu, és que ara hi ha gent que prou feina es menja a casa. I com que no sabem qui són i a vegades encara no ho detectem, hem decidit assegurar-nos que
això,
els nens
ja
prenen.
Està clar.
Això ara,
Sí,
fa 6 mesos d'això.
Sí, vaig llegir sobre aquest cas. Maria Teresa, fem una última recomanació breument, que ens queden 3 minuts escassos abans d'anar a les notícies.
A veure, doncs, una altra recomanació. Estrenes tallades, potser, records d'una nena de Rússia.
Aquesta per qui la recomanaríem? A quin lector tipus?
És el lector de històrica i sobretot el que vol llegir fets reals, que no li agrada gaire la fantasia i que no vol llegir només per llegir allò que l'entretinguin, sinó que vol tocar una realitat. La senyora Rosa Rosés en aquests moments viu a Barcelona, va néixer el 1926, va ser una nena de Rússia, la seva família la va enviar quan aquí hi havia la guerra civil perquè ella no l'hagués de patir, i es va trobar amb una segona guerra mundial, es va trobar amb uns fets històrics molt curiosos que encara ara explica amb una clarividència i un cervell preparat que fins i tot ha fet presentacions, i jo espero que la puguem disfrutar força encara tots els llibreters, perquè és fet del nostre passat més immediat, que tampoc era molt conegut.
Maria Teresa, recordem-ne el títol?
Les trenes tallades.
Records
d'una nena de Rússia.
Escolta, una predicció ràpida com a llibretera. Quin serà el llibre més venut a la vostra llibreria?
Segurament el Rafael Nadal amb la senyora Stendhal, perquè el que portem de venut fins ara, tot el que portem ja aquesta setmana i el que ens han demanat, crec que aquí a Girona, o bé com a mínim a casa nostra, segurament la senyora Stendhal, seguit d'en Xavier Bosch, amb nosaltres dos han sigut els dos llibres que per ara més ens han demanat.
Escolta, estic molt content d'haver parlat més de llibres que de, com deia, de llibres per llegir que no pas de llibres per vendre, que és allò, que, dèiem, sí. allò que dèiem al principi. Per tant, sí. t'agraeixo molt aquesta, la disponibilitat a l'hora de fer aquesta trucada. Que vagi molt bé el Sant Jordi i seguirem parlant.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Maria doncs. Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut, gràcies, que vagi bé i sort aquesta diada, bona feina. Ja. Falten 7 minuts perquè siguin les 9 del matí, estem a punt d'acabar el programa d'avui.